On the floating ship's oceans, I did all my best to smile.
Pàgines i pàgines, novel·la negra, aventures, narrativa contemporània o clàssica. Quan les lectures i crítiques de llibres són a l'aire lliure i les fan caminaires d'alta muntanya, els ratolins de biblioteca, amagats entre les lleixes, esdevenen marmotes salvatges, enfilades sobre una pedra, prenent el sol.
Here I am, here I am, waiting to hold you.
Benvinguts a les marmotes de la biblioteca, un programa per parlar i compartir llibres coordinat per en David Ràfols i en col·laboració amb membres del grup excursionista Els Centpeus del Pirineu.
Hola a tothom i sigueu benvinguts al setè episodi de les marmotes de la biblioteca, el petit i modest espai d'un grup de tres persones que entre llargues caminades de muntanya compartim lectures i en recomanem llibres. Un dia ens vam decidir de gravar el que comentàvem de llibres llegits per divulgar, en episodis mensuals, la nostra passió per la lectura, i aquest programa és el resultat. Així doncs, ens presentem. Som en Jaume Pedrés, en Marc Ferrés i en David Ràfols, qui us donem la benvinguda i esperem que gaudiu tant com nosaltres de llegir, sobretot novel·la negra, però també altres gèneres literaris. A les marmotes de la biblioteca us trobareu que parlem cada episodi d'un llibre concret. En alguns episodis ens esmerçarem més, en d'altres serem més breus, senyal que també ens ha agradat molt o no ens ha agradat tant el que hem llegit. I sí, segurament se'ns escaparà algun spoiler. Per això fem la recomanació d'escoltar el nostre programa si heu llegit el llibre que comentarem. Per tant, si seguiu escoltant, ja esteu avisats que sense mala intenció donarem algun detall que també pot ser clau en la lectura del llibre. Tot i això, abans d'acomiadar-nos, us informarem del llibre que parlarem el proper mes.
La introducció.
A les marmotes de la biblioteca d'avui parlarem del llibre Un llarg hivern, de l'escriptor irlandès Colm Tóibín, catalogat dins el gènere de la ficció. El llibre original està escrit en llengua anglesa, anomenat Mothers and Sons, editat el 2006 per l'editorial Picador. Va ser editat en català com a Un llarg hivern mitjançant La Campana, essent la traducció a càrrec d'en Víctor Compte. Concretament, Un llarg hivern és una de les 9 històries curtes que formen el llibre original, Mothers and Sons, en el que destaca la relació entre mares i fills, i precisament degut al vincle que té l'autor amb el Pallars hi va situar un dels seus relats.
La sinopsi.
Un gran escriptor irlandès, Colm Tóibín, traduït a moltes llengües, ha decidit situar en el Pirineu català una de les seves millors narracions. En un poblet a cavall del Pallars i l'Alt Urgell, i fa viure dos germans i el seu pare, trasbalsats per la desaparició de la seva mare en un paisatge de neu. És un llibre molt curt, que pràcticament es llegeix d'una sola tirada, però no pel volum escàs de pàgines, sinó pel seu contingut i per la senzillesa en l'escriptura. Una història d'aparença senzilla, ben escrita, amb un paisatge que de mica en mica es torna blanc de la neu, del fred, de l'hivern, on aquesta capa blanca que tot ho amaga mantindrà el secret i l'angoixa dels qui esperen el retorn de la dona, la mare i muller.
El nus.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres exposa tota una sèrie de punts d'opinió sobre fets destacats del llibre, que ens han agradat, que no ens han agradat tant o que són dignes d'esmena. Marc, vols començar?
Sí, Dan. Costa una mica perquè no és el tipus de lectura que habitualment agafo. En el meu cas ha significat haver-lo de llegir dues vegades. Més que res perquè la primera vegada que vaig agafar aquest llibre m'esperava trobar un altre tipus d'història. Em va costar d'entrar i no vaig fer més que potser un aprovament superficial. A la segona vegada que he llegit el llibre, podria dir que sí que hi he tret més suc, perquè ja sabia de què més o menys podia trobar-m'hi. En el llibre, és a dir, tal com està escrit, tenim un narrador que ho fa en tercera persona, però que és des del punt de vista del protagonista, d'en Miquel, que veu el món a través dels seus ulls, però jo d'entrada he tingut un problema amb la traducció, que bueno, entenc que era la traducció la que no m'ha encaixat, ja que no l'he pogut trobar en versió original. I us he de dir que no m'ha agradat gaire, perquè en general el llenguatge que utilitza, i en particular alguns dels diàlegs, fa que els personatges em grinyolin una mica. És a dir, coses com una frase que diu el seu pare, que els capellans ho han anunciat per recompensar les nostres contínues pregàries i l'amabilitat envers els nostres veïns. Clar, jo no hi veig un pagès dels anys 60-70 del Pallars parlant d'aquesta manera. Clar, em dificulta una mica entrar en el llibre. Sí, David?
La traducció, clar, és un hàndicap perquè, clar, situat al Pirineu, doncs és molt proper per nosaltres, no? El que sí que és veritat és que aquesta vivència de tants anys enrere, dècades enrere, que ha costat de situar, després si de cas en parlem, també fa que desconeguem una miqueta aquesta Catalunya profunda, entre cometes, de fa 60 anys, per dir alguna cosa. I clar, llavors, tot i que he vist que era una lectura molt neutra, o sigui, la manera d'escriure d'en Colm Toibin, l'he trobat que era molt suau, era molt que passava així molt, molt tranquil·lament i que costava per al lector entrar en les coses que eren més importants i en les que menys. Això és el que m'ha costat més a mi en el punt de vista aquest que estàs comentant tu, Marc, de lo que és de la manera que està escrit. Jaume.
Jo aquí diverses coses. La primera cosa, que no solo llegir les introduccions o aquells prefacis o aquells resums que fan al principi del llibre, i en aquest cas, bueno, tampoc hi era en aquest llibre en concret, en la versió en català, però el que hem llegit abans, que forma part d'una història de més relats, que es diu Fathers and Sons.
Sí. Mothers and Sons.
Mothers and Sons, clar. Jo només l'he llegit una vegada i també he quedat bastant desubicat, no? Si hagués sabut això, potser hauria mirat amb uns altres ulls, però el fet d'haver-lo llegit com un relat independent, que aquí jo tinc un apartat posat que jo crec que és això, acaba sent una decisió de l'editorial i que algunes vegades jo aquestes decisions de l'editorial jo en sóc bastant crític i avui em faré una mica d'esment, no? A mi també m'ha deixat bastant desubicat. I el que comenta en Marc, o sigui, sí, aquest tio pot escriure molt bé, no? Però aquest tio ens ha situat en el Pirineu, en un lloc que no ens ha ubicat i que nosaltres, o almenys jo per deformació professional, que sóc un trescador i un caminador, m'he obsessionat a buscar. Clar, si tot això a més hi afegim que un tio irlandès no sap el parlar del Pallars o difícilment es traduirà, potser aquí el problema ha sigut aquest, que havíem d'haver llegit en anglès i havíem d'haver llegit el Modern Sons, potser, no? Jo em trobo una mica com vosaltres, no sé, David, si ho veus igual.
Sí, també m'ha passat això, que com a llibre independent el trobava orfe, no? El trobava com pobre, d'on te'n baixa aquesta història, no? Després va ser quan, a posteriori, vaig estar rebuscant una miqueta i per situar una mica el personal, sí, és veritat, forma part de tot un llibre més complet d'històries curtes, que es diu Modern Sons, en el qual doncs, sempre es fa aquest tipus de relat de relació entre les mares i els fills. Val? Llavors, sí que agafa una mica més de context. El que el faci en el Pirineu català, pel que sembla, en Colm Toibin té molta relació amb Catalunya. Ha estat visquent a Barcelona, per la qual entenc que també té una mica de relació de cultura catalana, i estiueja en el Pallars. Llavors, vull pensar que també s'ha informat una miqueta, s'ha nodrit de tota aquesta cultura de la que podia ser de postguerra, de la Guerra Civil. Una altra situació que també costava molt, molt, molt d'ubicar és el temps, a part del lloc. El lloc, bueno, senties parlar o llegies de la part de la Seu, però que el temps era una cosa que a mi em desubicava molt, no? O sigui, on està situat això? Perquè parlaven de guàrdies civils, parlaven de la paraula jeep, per referenciar-se a vehicles de tot terreny i que no tenien telèfon fixe. Clar, això, de mica en mica, en pistes, sí que ja he anat situant que devia ser això, entre els anys 60, 70, un període així com mig franquista, no? Jaume.
No sé si ho coneix tant. O sigui, sí que ens parla d'un poble voltant de la Seu, però jo crec que ell no li dona importància. I em dóna la sensació que fins i tot és inventat, eh? O sigui, parla molt de Santa Magdalena...
Ah, sí, pot ser, eh? Pot ser, i tant.
El Coll de So, Pallosa, tot això no existeix.
Jo m'he imaginat també, eh?
Jo m'he agafat el mapa, i he intentat trobar, per exemple, l'únic que m'ha quadrat una mica és el tema de Coll de So, un lloc que dius, bueno, me quadra al voltant de la Seu, a sota al sud d'Andorra, diguem... Però la resta, per mi era important això, eh? Ubicar-ho.
Sí, a mi també, i em va costar. En Marc també volia parlar.
No sé, jo tinc el meu dubte, eh? De que realment el tio coneixi el que ens ha explicat, el poble aquest, o s'ha inventat els noms, eh? No sé, Marc.
Sí, jo, a veure, sobre l'època, sí que em vaig fixar a la segona lectura per intentar ubicar. Hi ha una referència que ho ubica als anys 60, és a dir, hi ha un personatge, Manolo, que et diu que el seu pare va ser un dels represaliats de la Guerra Civil, que va morir quan la seva mare estava prenyada d'ell, i llavors en un altre punt et diu que té al voltant d'uns 20 anys, encara no. Llavors això més o menys, saps, situa que si és ben bé a principi dels anys 60, més o menys, per ubicar-ho. I l'altre sobre el tema de exactament quin poble, on és el Coll del So, el Santa Magdalena i tot això, jo penso que ell probablement coneix el Pallars de les seves estades i segurament el que li deu interessar d'aquell ambient és precisament aquest aspecte humà i no tant el geogràfic, és a dir, no el poble concret, el coll concret, sinó aquell ambient, aquells pobles, la gent que hi viu i com viuen entre ells i quines relacions tenen. Jo per això intueixo que ell agafa i s'inventa totes les referències que hi puguin haver. Digues, David.
No, pot molt ben ser, tot això, que s'ho hagi inventat. Parlar de que baixen a la Seu com la capital, que podrien dir que baixaven a la capital i poca cosa més, però sobretot el que he vist, o almenys he notat jo, amb aquesta manera d'escriure tan... que no es mullaven massa en res, no concretaven res, era que volia donar una idea de com es vivia en aquell moment, no? Sobretot l'aïllament d'aquesta gent i lo rural que era, que amb uns noms toponímics molt concrets de la gent que es coneix ben bé la zona de per on viu i poca cosa més.
Sí, el que passa que el tio fa servir aquests quatre noms o cinc fins a la sacietat. Tampoc és normal, eh? Tu, encara que estiguis en un poble al mig del Pirineu, que hi ha quatre cases, segur que vas pel coll d'allà, que puges al turó aquell, que tens l'ermita aquesta, que tens el pedró aquí, i el tio fa servir aquestes quatre coses recursivament, i això és el que a mi em fa pensar que tampoc no li ha donat importància, és veritat, però que no tenia cap intenció de desplegar-se amb la... Per ell no era important la localització i l'ha tractat d'aquesta manera.
Perquè, clar, hi ha un aspecte per mi central en tota la història, de fet el que tu comentaves, David, ja al principi, ja ho és, que és que el que potser em va costar més d'entrada va ser entendre de què parlava el llibre. El que comenteu és que, clar, potser s'ha d'entendre dins una sèrie de llibres, uns relats que parlen sobre relacions entre mares i fills, li dona una llum que s'entén millor. Jo penso del llibre, i això potser és molt personal, que és que, en certa manera, parla del final de la infància d'en Miquel, que és el personatge central, el narrador, que no és quan ell marxa a l'emili, que es representaria que és un episodi interior al llibre, sinó que quan marxa el seu germà. El seu germà petit se'n va a l'emili i ell veu que és l'hereu, ell es quedarà a la casa, però el seu germà, tornant de l'emili, irà a buscar feina. I llavors, bueno, jo em fixo en que pràcticament tot el que passa al llibre, ell, que n'és el narrador, sempre es veu com no formant part del món dels adults, com si en quedés a banda, saps? Sense prendre responsabilitat. i sempre a mercè de les decisions que prenen els altres.
Precisament això és de les coses que m'ha costat més a mi. Aquest final d'infància que dius tu, com que ja ho tradueixes, perquè dius, a veure, aquest noi doncs, se n'ha anat a la mili als 18 anys, n'ha tornat als 19 o 20, perquè abans la mili era bastant més llarga, però que no em quadra absolutament de res, perquè precisament la gent de poble d'abans sabien fer de tot als 14 anys. I clar, que et situï amb un nen de 20 anys que ja ha passat la mili, que la mili molta mainada llavors descobria el que era la vida de veritat, que torni a casa amb tanta innocència i no coneixent-se amb ell mateix ni saber com fer anar la casa, això és de les coses que també m'ha costat més de a nivell de credibilitat. Dic, no em crec aquesta història. No pot ser que un noi de 20 anys no sàpiga com portar un mas de muntanya, perquè és que no té cap lògica. Abans la gent tenia fills precisament perquè ajudessin en el mas. No perquè fos l'hereu, que també, però a veure, que de ben petit els nens ajudaven amb el que sigui, amb el que sigui. I clar, aquí et trobes doncs, que li falta. Una altra cosa és el canvi que fa, eh? O sigui, ell com es va descobrint amb aquesta subliminalitat de la seva personalitat, que això diria d'acord amb aquest tom que ha de fer aquest noi en endavant, però que sigui un complet inútil a nivell de tant ell com el seu pare a nivell de portar el mas, això sí que no ho entenc, no hi arribo. Per això sospito molt que hi ha molta més subliminalitat de la que he estat capaç d'entendre.
En la realitat potser sí que es podria entendre allò que aquelles feines que en el mas són feines de dones, com, bueno, com conduir les bèsties petites, les oques, les gallines, portar a la casa, doncs el pare doncs no se'n vegi capaç perquè no ho ha fet mai. Sí que es fa estrany que el fill prengui aquesta actitud, però és que jo potser penso que és una llicència que es pren ell, perquè en el fons la història que ens explica és aquest final de la infància, saps? Aquest descobriment de la vida i clar, no encaixa, bueno, com moltes altres coses potser no encaixen si intentes allò ser fidel a la realitat. Una altra cosa que veig i que també té relació amb això és que hi ha molta fredor i aïllament amb les emocions molt contingudes, que precisament aquesta situació, situar-ho un poble al Pirineu aïllat per la fred, per la neu, saps, aquest aïllament que tenen aquesta família respecte als seus veïns, que són uns personatges una mica allò, com t'ho diria, outsiders. Hi ha, fins i tot dintre de la societat d'un poble de muntanya, ja són una gent una mica apartada. En Manolo, que també apareix en el relat, és un altre ocell ferit, saps? Allò un que l'ha anat de casa en casa, que acaba amb ells i s'acaben ajuntant tots. I no ho sé, tot contribueix en aquest ambient. Jaume, digues.
El tio transmet molt bé la solitud i la duresa de la muntanya i m'havia posat això. Però és que són una família d'amargats, diguem, de desfeta, diguem, no? Una família que els protagonistes no parlen entre ells, si ho fan no s'ho diuen tot i encara a vegades fan servir ironia, que això jo crec que al Pirineu Lleidatà no hi ha sigut mai, aquesta ironia és més irlandesa, jo crec, saps? Però la sensació aquesta que dius, hòstia, vaya família que ens ha presentat del Pirineu, em podria presentar moltes altres, però a més, solitaris, amargats, que no es fan amb els veïns, no sé, això també és una cosa que xoca, David.
Potser és que l'enfoc nostre és l'equivocat, perquè precisament ell escriu per irlandesos aquesta història i nosaltres ho llegim com si fos catalana. O ell escriu per fer una història de les mares i els fills i nosaltres ho intentem llegir com una història de muntanya. I no és ben bé així. O sigui, potser és que tots tres fem un enfoc diferent, sobretot perquè en aquest concepte que estic introduint ara és que la mare és el nexe d'unió d'aquesta família. És a partir de que la mare deixa d'estar allà perquè se'n va, que tot es desmorona. Fins llavors, doncs, els protagonistes, tant el fill com el pare, la gent que viu en el mas, tot queda més o menys equilibrat. A la que ella surt d'escena, es desequilibra i es desmunta absolutament tot. Digues, Jaume.
Tot això que comentes està molt bé, però és molt difícil de veure. Potser en una segona lectura que has vist més, un cop ja m'heu situat també, eh? Jo aquí vinc, que entro un fred, diguem, eh? Per mi, aquí, el gran problema, avui m'aixecaré les editorials, eh? Ja us aviso. No, per mi el gran problema és que aquest relat, no sé quina és la decisió que porta l'editorial a fer-lo tot sol. Perquè, d'alguna manera, tu estàs enganyat esperant una cosa que no tenia per què ser. Si tu vas llegint sense saber res més d'aquest tio, diguem, d'aquest escriptor que diuen que és molt bé, que escriu molt bé, etc. Tu llegeixes aquest relat tot sol i difícilment arribaràs a aquestes conclusions. Si el situes en un llibre de narracions de modes en sons, jo crec que aquí t'encarrilen una mica. Però tot sol, jo crec que ens han matat, aquesta gent. Ens hem trobat en les editorials que a vegades canvien títols i foten un títol molt pitjor de l'original. Ens hem trobat amb editorials que canvien la coberta per vendre més, no? Aquí no entenc exactament què va voler aconseguir l'editorial fent això, o si va considerar que les altres narracions no les entendríem, o... però, esclar, et treuen l'eina per entendre una mica, per donar-li una mica de sentit a aquesta narració, eh? No sé, David.
Jo el que veig i el que he deduït, després de veure que formava part de tot aquest grup d'històries curtes, és que el passant al Pirineu català, doncs el que ha fet l'editorial és fer una edició únicament d'això que és més proper en el lector català. O sigui, és un intent comercial de vendre una història que és molt curteta i que passa en el Pirineu, perquè sigui més propera a nosaltres, perquè potser la resta d'històries sí que estan molt més enfocades a la cultura irlandesa i nosaltres no hi entrem tant, no? O sigui, un tema més de limitació i d'enfoc en el públic català.
Ja t'ho dic, jo m'esperava més una història del Pirineu, de la gent del Pirineu, una història més sencera, en el que pes, en el que pes recaigués en les coses que passaven, no el que passava per dins en els personatges, que potser era aquest el context on s'havia de mirar la història. Perquè, de fet, una cosa que també es veu és que des del primer moment veus que aquella recerca de la mare que se'n va no dona fruits. Ja plana tota la vergonya en el principi d'explicar el que realment li passava a la mare, que es troba la tieta al mercat i que no li volen explicar què és el que ha passat. Saps, en general, aquesta vergonya, aquesta culpabilitat que sent en Miquel per no haver impedit el que ha passat, saps, allò, i es fa evident amb aquesta repetició de la recerca. És a dir, al llarg del llibre va repetint com un ritual aquesta recerca de la seva mare, que no porta enlloc, però precisament el que t'està explicant el llibre potser és aquest ritual, no, David?
Sí, precisament volia comentar això, és que potser la gràcia, es torna allà amb l'enfoc nostre i potser de l'autor, que la gràcia d'aquest autor és la subliminalitat amb la que escriu. Ell escriu molt i molt i molt planer, sense entrar en els detalls tan específics de potser que estem acostumats, i el parlar amb tanta subliminalitat és on nosaltres el trobem tan, tan pobre. I precisament amb el que comenta en Marc, això, amb aquest sentiment d'en Miquel envers a la seva mare, és una d'aquestes un d'aquests temes subliminals que parla el llibre, que és la de l'enyorança del fill que perd a la mare i les voltes que hi dona de què podia haver fet, com és que se n'assabenta els 20 anys d'un altre tema que normalment no es toca en els llibres, que és l'alcoholisme femení. La mare, al ser alcohòlica, en anys 60 o 50 amb un Pirineu català i tot plegat, doncs és una situació relativament nova per nosaltres, almenys per mi, i aquest sentiment d'enyorança que té el fill i fins i tot impotència envers d'alguna situació en contra, en la qual no hi pot fer res, doncs li genera tota aquesta inseguretat, aquesta donar-hi voltes allà mateix, no? Jaume.
Jo estic bastant d'acord amb això que diu en Marc, però penso que no és l'únic tema que obre. O sigui, me crec la teoria d'en David en el sentit de dir que ell va explicant coses, perquè de temes en comença molts i que portin alguna cosa, realment no sé si n'hi ha cap. No sé, saps? O sigui, ell va obrint vetes, va obrint coses i va explicant coses, però no n'hi haurà cap que acabarà en alguna cosa, no? I ara no us he posat exemples, perquè ja ho tinc una mica perdut a la memòria, dèiem, aquest llibre, però la sensació la vaig tenir en diversos temes com aquest. Eh? O sigui, realment, vale, hòstia, ara te'n començo un, on te portarà això? No l'acaba, te'n començo un altre. I ho fa diverses vegades, això.
N'hi ha una de pelada, però que alhora és molt clara, que és la referència al sexe i al desig. Clar, aquest és un autor de... Bueno, ell és homosexual. El llibre aquest, en certs llocs, se'l posa com a un llibre de temàtica homosexual, bàsicament perquè una de les descobertes que potser es fa de manera velada en aquí és que en Miquel, el protagonista, descobreix la seva pròpia sexualitat. Però ho fa explicat d'una manera molt, molt tangencial. No hi ha referències a sexe o a desig, saps? Però clar, és evident, saps? Aquelles mirades amb un guàrdia civil...
Que podria haver triat un altre, no?
Que sí. El seu oncle, saps? Allò que tan guapo i tan... Hòstia. I clar, al final, amb l'aparició de Manolo a la casa, que és fa de substitut de la mare i que hi té una relació que, ostres, tu, al final del llibre pràcticament és una relació de parella, tot i que en cap moment del llibre hi ha una explicació clara d'això, sinó que són fets que van passant i dius, ostres, però tu, si són, al final del llibre són parella aquests dos. Digues, David.
Era una de les coses que no em quadrava, perquè una persona que torna de la mili amb tant d'home... O sigui, una cosa que no m'hi posaré jo és el despertar sexual o homosexual d'una persona. Cadascú el tindrà a l'edat que sigui i tot plegat. El que em sorprèn, la innocència d'aquest noi de 20 anys, que és que se n'adona quan torna al mas que la vista se li va cap als homes, quan torna de la mili. Dius, ostres, però si has estat envoltat d'homes en allà, no? I llavors és quan no es comprèn amb ell mateix, no? Perquè parla de la relació que té amb el seu germà i la manera que es desvestien a l'habitació, que va haver-hi un moment en què tots es despullaven els dos sense tenir cap tipus de pudor, i a partir d'un moment sí que va haver-hi aquesta poderositat de vigilar, que no et mirés, que no sé què... Va. Se n'adona als 20 anys de tot això. És un dels punts d'aquests que no m'acabo d'entrar-hi a dintre, amb aquesta subliminalitat, que a més no em quadra amb les edats, en Jaume.
I que tampoc resol. O sigui, seguint amb la línia del llibre, se'n va donant compte de mica en mica. Costa més o menys de creure no sé què. Primer el Guàrdia Civil, amb en Manol, o comentaris, no sé què, però tot ho deixa en l'aire com una possible història d'amor futura, que és, per mi és una altra de les línies que obre, no? Sense aprofundir-la. No? Jo volia que precisament aprofundeixi en alguna, no me'n deixis 10 d'obertes, no? Una mica de les línies de... I trobo a faltar això, no? Que esteu veient tots que jo sóc d'un altre tipus de lectures, està clar també, no? Però el fet de que no m'entenquis cap, aquesta poder és una de les clares, no? La de la mare és una altra. N'hi ha unes quantes i dius... Alguna li dona més importància que l'altra, però d'acabant a cap o de deixant-ne més o menys lligada una, no ho fa.
De fet, això, el que en la primera lectura em va passar exactament el mateix que expliques que t'ha passat a tu, que és que agafaves un cap i no portava enlloc. Saps què vull dir? És a dir, pescaves en la història intentant buscar allò que t'explicava, on duia, quins fets seguien... I no, simplement eren coses que passaven, que no duien a lloc, sobre les quals tampoc s'estenia gaire, no, ni un era el tema ni l'altre era el tema, sinó que anava avançant, quan probablement el tema del llibre és precisament el narrador, és en Miquel, és el seu canvi interior que passa arran d'aquest fet, arran de que la seva mare desapareix. I jo, per acabar amb les coses que tinc destacades, la que em va deixar potser més fred la primera vegada que el vaig llegir. Ja em sap greu parlar del final d'un llibre, perquè ja sé que no us agrada, però és que és molt desconcertant. Però és molt desconcertant. Això sí que ha sigut la segona vegada que l'he llegit que li he pogut... Bueno, li he vist un sentit en com acaba la història, que realment no acaba amb el final d'alguna cosa. sinó simplement amb el final de l'hivern. És a dir, potser, des del meu punt de vista, aquesta manera d'acabar el llibre actua com una catarsi de totes les emocions que ha anat tinguent ell al llarg d'aquest hivern de la desaparició.
Jo l'únic que volia comentar també, jo només l'he llegit una vegada el llibre, quan vaig arribar al final me l'he llegit 3 o 4 vegades. I vaig tirar unes quantes pàgines enrere, a veure si m'havia perdut alguna cosa. Tirant enrere, que se m'ha escapat, no sé què, torno a anar al final.
No sé. Jo tampoc, David. No, jo tampoc. Hi he donat moltes voltes i no ho he entès. Hi ha hagut altres coses que madurant-ho, doncs mira, bé, però o almenys m'he trobat una petita escletxa per on trobar-hi una certa comoditat per la meva part, però que no, hi ha episodis que no he entès.
Volia comentar un parell de cosetes més que m'han quedat en el tinter. Una és una cosa que havies comentat tu, Marc, que potser, com que no li trobava el què en el llibre, o no trobava el què per lligar, per motivar-me i tal, em vaig entretenir en algun moment a seguir les reflexions que fa els personatges a vegades. M'he trobat en alguns casos que ni les reflexions del personatge es entenc. Vale, jo hi buscava alguna més, no? I, per exemple, me n'he apuntat una que em va fer gràcia en el seu moment i que hi vaig donar moltes voltes. Però, bueno, m'he quedat igual també. En Manol li diu a Miquel, tu tens molta sort perquè no la pots tornar a perdre. Què vol dir? Que perdre una persona una vegada mai és tan dolorós com perdre-la diverses vegades? Dintre de diferents contextos? És que és una afirmació que dius, sembla que és parlar per parlar, no? O sigui, ni amb això estic d'acord amb aquest llibre, saps? O sigui, una mica he intentat agafar amb aquestes reflexions.
És una manera de veure-ho, no, Jaume?
Sí, és una manera de veure-ho, però diu, hòstia, és que no l'entenc. Una mica el meu resum del llibre és això, és dir, vale, m'esperava un tipus de llibre que ha sigut un altre, m'esperava que acabés algun tema, que no l'ha acabat. Jo m'he anat agafant a coses, no? Que potser el tio, bueno, escriu bé, això no ho discutirem pas, eh? A vegades els personatges fan filosofades o fan la típica frase que te l'apuntes a acabar el llibre i te la vas llegint i la tens en un lloc i et fa gràcia i dius, està molt ben trobada, se l'ha pensada, no? I jo n'he intentat buscar aquí i m'he trobat amb el mateix. M'he trobat que eren frases que no havien de portar res. Potser volien provocar això, pensar, no? Però en el meu cas no m'ha portat res. I faig l'última, el títol. Un llarg hivern. L'única cosa que dona sensació de que l'hivern és llarg, aquí és el títol. perquè la novel·la és supercurta. És un hivern normal. No es fa pas llarg perquè explica que cada dia van a buscar la seva mare i ara... I allò. Un llarg hivern deu ser per l'autor, però per nosaltres, en el títol i prou. M'ha fet gràcia, això.
Bueno, pel patiment, no? Pel patiment d'aquesta gent que se'ls ha desmuntat la família, però... i l'angoixa de no haver trobat... De no poder anar a buscar la mare perquè està en un paisatge de neu i de completament gelat, això... i l'angoixa de que no acaba de passar l'hivern, jo he interpretat que va per aquí el tema, eh?
A mi la sensació... O sigui, però no se m'ha fet llarg, si han fet 4 sortides. Saps què vull dir?
No podien sortir més. Però l'angoixa interna, sí.
Escolta'm, miro des d'una altra òptica. I si el títol del llibre del que parla d'aquest hivern és del descongelament d'en Miquel? Podria ser això, no? Per trobar una explicació?
Sí, potser sí, potser sí. És el que deia abans, eh? Potser m'he quedat a la superfície, però, clar, soc de ciències, Marc. No em demanis tant. No sé, David, tu tens alguna cosa?
Jo un parell de comentaris més. La primera sobre la manera d'escriure de l'autor, que m'ha sorprès aquesta prosa tan planera, sense introduir-se ni mullar-se en res, ja ho he comentat una miqueta abans, i que tan sols s'accelera en la part final del llibre, no? És tot suau, tot suau, tot suau. I l'última part sí que notes que l'autor canvia el ritme de l'escriptura. Això és l'únic que he trobat de la monotonia que tenia en l'estil. Molta subliminalitat que toca, he parlat de l'alcoholisme femení, de l'homosexualitat, també ho hem parlat tots. També volia tocar el fet de marxar de casa per primera vegada quan anaves a fer el servei militar, accentuat en les persones que vivien a alta muntanya, que pràcticament no tenien relació amb ningú més. Quan anaven al servei militar era el boom amb l'explosió de la joventut. No? Digues, Marc.
Volia afegir amb això que, a més, la seva marxa a fer el servei militar, la que, en certa manera, està relacionada amb l'alcoholisme de la seva mare. Tampoc ho deixen clar, perquè no ho expliquen, perquè els personatges són molt vagues. És una situació que es produeix quan ell marxa aquests 2 anys a fer el servei, quan comença a veure, potser perquè no suporta la marxa del seu fill, i que és una situació en la que ell no veu fins que torna a casa. I un temps després, que és a dir, se n'adona quan ha de marxar en Jordi.
Per això vaig amb aquesta culpabilitat de Miquel envers que no ha viscut res de tot això. De cop i volta s'ho ha trobat, ell ha descobert als 20 anys, d'acord, que abans no hi era perquè estava fent el servei, però que quan arriba a casa passa el que passa, la mare se'n va i llavors tota la culpabilitat que té amb ell a dintre, però clar, d'una manera tan suau que costa d'agafar-lo. Llavors, altres coses també que va parlant l'autor és la solitud de viure en alta muntanya. No només els personatges, que ja són molt solitaris, cada un pel seu compte, sinó ja en cada un dels masos, no? I les desavinences, i això també ho havíem estat comentant una miqueta, les desavinences i recances que hi ha entre la gent de poble, que es poden passar dècades sense parlar-se per alguna disputa anterior, així, i a més accentuat que durant la Guerra Civil es denunciaven els uns als altres per ser rojos i llavors que això et podia causar l'exili o que et pelessin i tot. Llavors, clar, doncs aquestes desavinències encara eren molt més agreujades, no? I ja per últim punt, és un llibre que un cop llegit i reflexionat, jo l'he deixat madurar, he intentat informar-me una miqueta més del llibre i llavors, tot i no estar segur de si ho he copsat tot, no puc dir que m'hagi desagradat. És un llibre que, bueno, el podria recomanar algú depenent del tipus de lectura que li agradi. Això sí, a mi personalment m'agraden els llibres més senzills i no tan subliminals.
La valoració.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres puntuarà el llibre de l'1 al 5 segons els criteris de llargada del llibre, ritme amb el que està escrit, temàtica i si crea addicció al llegir. Jaume, vols començar amb la llargada?
Sí, bueno, jo aquí ja veureu que trinxo molt, Em sembla que no havia trinxat mai tant en un llibre. Esclar, totes les meves notes, jo no n'era conscient que formava part d'un llibre amb més narracions, no? I a més amb un títol tan explícit, Llargada, un 2, una novel·la curta i no pot ser de cap més tipus per mi. Encara potser és massa llarga.
Marc? Això posat.
Sí, jo també no l'he puntuat, aquest llibre no m'ha agradat especialment. L'he posat un 3 perquè, bueno, penso que també es fa més llarg del que... És una història molt curta, forma part d'un recull de contes, però fins i tot per això potser és un conte excessivament llarg.
Jo li he posat un 3 precisament perquè el seu conte curt doncs, no em costava gaire de llegir. Per lo que m'ha aportat, un 3 i poca cosa més. El ritme, Jaume.
Li he posat un 2, per mi en té poc de ritme.
Marc?
Sí, jo també, un 2 no té un ritme, la història va avançant amb lentitud.
Sí, jo precisament al ser curt i monòtona, però com que no hi havia acceleració, excepte les 3 últimes pàgines, una cosa així, sí que s'accelera. Li he trobat aquesta gràcia final de ritme, li he posat un 3 com per aprovar-lo i poca cosa més. Anem a la temàtica. Jaume.
Aquest relat tot sol li he posat un 1. Si l'hagués posat a dintre del llibre de narracions, segurament seria molt diferent. Però per mi, temàtica, un 1.
Marc?
Jo, temàtica, li he posat un 3. I un 3 perquè la segona vegada he pogut pescar més coses de les que vaig pescar la primera. No m'ha interessat especialment el tema.
Jo li he posat un 2, precisament perquè tampoc no m'interessava massa la història. Intentava entendre-la i el que m'estava transmetent tampoc ho acabava de copsar o tampoc m'interessava massa. Un 2, per la meva banda. L'addicció al llegir, Jaume.
Un 1, no m'ha enganxat tampoc.
Marc?
Jo un 2, tampoc m'ha enganxat gaire.
I jo també li he posat un 2, allò de dir que no m'ha portat massa res, no m'ha enganxat, no massa res. Segons aquestes notes, en Jaume ha puntuat el llibre amb un 6 sobre 20, en Marc amb un 10 sobre 20 i en David amb un 10 sobre 20.
La cloenda.
I aquí acomiadem el programa d'avui, on hem parlat del llibre Un llarg hivern, de Colm Toibin. Un drama bucòlic en el que, en un ambient d'època franquista al Pirineu català, els personatges s'enfronten a secrets individuals com l'alcoholisme o la homosexualitat, barrejat amb la dura vida dels masos d'alta muntanya, la solitud, el sentiment de pèrdua i l'aïllament que pateixen. Us recordem que Les marmotes de la biblioteca és un programa literari que s'admet mensualment cada segon dissabte de mes a les 9 del vespre i en repetició els diumenges a les 3 de la tarda, i que també és descarregable des del web de Ràdio 90 a les 3w.r90.org. També en el web de Ràdio 90 hi ha el llistat de propers llibres que comentarem. El proper capítol, d'aquí un mes, tornem al gènere de novel·la negra amb La diosa ciega, de l'escriptora noruega Anne Holt. Si no l'heu llegit encara, us convidem a fer-ho. Teniu 4 setmanes i així podreu escoltar-nos en propietat. Mentrestant, rebeu una forta salutació del qui us ha parlat, en Jaume Pedrés, en Marc Ferrés i en David Ràfols. Fins la propera.
Les marmotes de la biblioteca. When you dream, you're innocent. When you dream, when